Bona tarda, avui a l'Ofici de Viure, com no tenir por? Diu Eckhart Tolle, no evites posar la mà al foc perquè li tinguis por, sinó perquè saps que et cremaries. Podem aprendre a viure sense por? D'on surt la por? Per què hi ha persones que són més porugues i d'altres que són més valentes? Ens pot fer posar malalts la por? Podem aprendre a transformar-la?
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure.
La por apareix als primers anys de vida amb l'aprenentatge i ens acompanya a menor o major intensitat durant la nostra existència. La por és el nostre cos, a conseqüència de l'herència genètica. La por és un fort impuls de supervivència que està gravat en cadascuna de les nostres cèl·lules, de quan l'home primitiu habitava un mitjà hostil. Tot i que les condicions exteriors han canviat, milers d'anys després, molts d'aquests mecanismes continuen actius i es disparen en determinades situacions i causen la producció de substàncies bioquímiques que es distribueixen per la sang i ens alteren emocionalment. La por activa un ball hormonal al nostre cos, genera adrenalina, noradrenalina i corticoides, per les quals podem arribar a contraure malalties. La por és la sensació d'angoixa que ens informa que existeix una desproporció entre allò que ens sembla que ens amenaça o que ha de venir i els recursos que tenim per afrontar-ho. La por sovint és més imaginació que realitat. Tenim por de la pèrdua, del fracàs, que ens faci mal, por de deixar d'agradar, por d'emmalaltir, de morir-nos, por de decebre, por d'equivocar-nos... Diu Eckhart Tolle, la por psicològica sempre refereix a alguna cosa que podria passar, no a alguna cosa que ja estigui passant. Tu ets a l'aquí i l'ara, mentre que la teva ment és el futur. Sempre pots afrontar el moment present, però no pots afrontar alguna cosa com la por, que només és una projecció mental, que només és una fantasia il·lusòria. No pots afrontar allò que t'imagines que serà el futur, perquè només es troba en la teva imaginació.
Jiddu Krishnamurti. El coneixement d'un mateix és el principi de la saviesa i aquesta és la fi de la por.
Hola, sóc el Miquel i jo us volia explicar que a mi una vegada fa uns anys em van trobar al carrer. Jo era petit i tornava a casa i dos tios em van empotrar en un carreró i em van treure la cartera, però bueno, no em van fer res més al final. El problema és que mai he aconseguit tornar a anar tranquil pel carrer quan és fosc i passo per llocs estrets perquè sempre tinc por que em torni a passar el mateix.
Hola, sóc la Laia. La veritat és que jo no sé viure sense problemes. Sempre hi ha d'haver alguna cosa que em faci patir, de debò. No sé, quan no pateixo per si tindré salut, pateixo per si em quedaré sense feina, pateixo per res, per qualsevol cosa, i al final doncs, sempre acabo estant angoixada. No sé què me'n podeu dir d'això.
Hola, mira, sóc la Laura i us volia explicar que tinc una por irracional als gossos. O sigui, si em veig una ja creuada a carrer fins i tot i no sé d'on em ve. A veure si em podeu ajudar. Gràcies, adéu.
Aquestes són algunes de les preguntes que hem rebut al contestador de l'Ofici de Viure, 93 209 2162. A partir d'ara, el contestador resta a la vostra disposició per si teniu dubtes sobre somnis, que és el tema de què ens ocuparem demà. Què podem aprendre dels somnis? I avui, com us hem dit a l'Ofici de Viure, la por. Com no tenir por? En parlarem amb el coach Raimon Samsó, amb la psicòloga Eva Juan i amb el periodista Josep Maria Torrent. Si teniu dubtes concrets sobre la por, 93-201-7474, viure@catradio.cat i SMS al 7033 amb la paraula viure. A 8:45 escoltarem un minut de meditació amb el monjo budista Ricard Rullán i avui no tindrem mails d'amor. Excepcionalment, avui acabarem abans l'ofici de viure, a 8:45, a causa de la retransmissió del partit Sevilla-Espanyol.
Ens bloqueja.
Míriam Sobirana.
Tanca en nosaltres mateixos i crec que és una batalla que hem de vèncer. Hem de vèncer les nostres pròpies pors. A vegades estem molt enfocats cap a l'exterior per aconseguir coses de fora, però ens oblidem de que aquesta batalla interior és molt important. I per vèncer la por t'has de conèixer tu mateix, has de confiar en tu i te n'has de donar compte de tot el que vals i tots els recursos que tens al teu interior per aconseguir el que realment vols. La por t'impedeix confiar en tu mateix i aconseguir el que realment vols. Per tant, és important generar confiança i atrevir-te a superar la por, no quedar-te tancat per ella.
És 8:45 del vespre, l'ofici de viure, Catalunya Ràdio, Raimon Samsó, coach, bon vespre, ben retrobat.
Bon vespre.
Què en fa vostè de la por?
Doncs precisament no faig res, el que faig és no fer-la, que ja és molt.
No tenir-ne.
No fabricar-la. Estic escollint una paraula, a més, que la gent entendrà fàcilment. No fabricar-la, perquè la por no està en el món, només està en la ment de les persones porugues. Per tant, jo no la desfaig, el que faig és no fer-la, llavors no tinc la feina de desfer-la. Això sembla que és molt senzill, no? Bé, jo el primer que diria a les persones que la por és una autèntica fantasia. És a dir, que és una creació mental, és un estat mental que, encara que sigui real, té efectes molt reals, si no ens enganyem. És a dir, els efectes poden ser molt reals, inclús la malaltia. Però ben pensat, si un mira la por, no la trobarà en el món, només la trobarà a la seva ment.
Gaspar Hernández, l'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Per tant, en Raimon Samsó ens parla de la por com una representació mental, però nosaltres dèiem començar que antigament havia estat una alerta.
Bé, una cosa és la prudència, és a dir, una persona, em considero una persona prudent. Jo si travesso el carrer sóc prudent i miro. Ara el que no faig és travessar el carrer aterroritzat, que això seria una altra cosa. I la diferència és bàsica. Per tant, siguem prudents, és obvi, el que deia l'Eckhart Tolle del foc, jo sé que el foc crema, ara no li tinc por al foc, però sé que crema.
Si teniu dubtes, 93-201-7474, viure@catradio.cat. Diu el nostre convidat d'avui, en Raimon Samsó, en realitat totes les eleccions es redueixen a aquesta, amor o temor. En la seva versió pràctica, pau o conflicte. Absolutament totes són una versió disfressada d'aquesta decisió. El patiment no pot existir sense tu, ni al marge de la teva visió, ni enganxat a les situacions, perquè necessita de la teva complicitat.
És cert, és que la por no existeix al marge de nosaltres. En el món no hi ha res que es pugui dir por. Està només a les ments porugues. Per tant, hauríem de veure què estem creant, com estem pensant, que el després fa que ens sentim doncs, temerosos. La por és una emoció, i a darrere de les emocions sempre hi ha un pensament. Ara bé, quan estaves dient això de l'amor i el temor, jo vull traduir-ho, perquè clar, això sembla molt ambivalent, no? Què estem dient o què volem dir per amor? Doncs estem dient quan jo manifesto la paciència, o quan manifesto la confiança, o l'amabilitat, o el respecte, o la fe, o la comprensió, o la generositat, o l'entrega. És a dir, quan manifesto tot això estic manifestant amor. I quan manifesto temor? Doncs també ara ho posarem amb un llenguatge que entendrà tothom. Jo tinc por quan estic demostrant el meu pànic, o quan estic deprimit, o quan sóc gelós, o quan dubto, o quan sento rancúnia, o quan em sento angoixat, o quan estic inquiet, o quan estic fins i tot agressiu. Una persona agressiva té molta por.
Aldous Huxley. La por espanta l'amor, la intel·ligència, la bondat i tot pensament de bellesa i veritat.
Avui la por a l'ofici de viure, eines pràctiques pel vostre benestar emocional i per evitar la por, per no fer-la, com diu en Raimon Samsó, per no fabricar-la. Hem parlat amb en David Selves, actor, que just aquest cap de setmana acaba la seva interpretació Una nit abans dels boscos. Li hem demanat què en fa ell de la por, què en pensa de la por.
Una és la por al blanc, la por a no recordar-te'n d'una escena que ve després de l'altra, la por a no poder ensenyar el que tu has fet. La por escènica, el pànic escènic, és algo, no sé si ha estat una tipologia d'algo, però és algo que realment és un límit, no et deixa fer certes coses. Jo he treballat una vegada amb un company que va tenir un atac de pànic escènic, que li fa no poder complir la seva responsabilitat, que sortir a escena i fer la funció, cosa que sap que ha de fer. Llavors hi ha graus, com tot, no? Una cosa és tenir una depressió i l'altra sentir-te deprimit. Doncs, i si et sents deprimit no tens per què tenir una depressió. Evidentment tens por escènica, molt, amb estrenos, cada vegada menys, jo crec, també. Depèn del tipus d'espectacle, també. Depèn de la responsabilitat que tu tinguis dins de l'espectacle. Però és evident que hi ha uns nervis que cada vegada intentes saber-los, bueno, canalitzar millor perquè no es noti, no perquè no traeixin, no? I la feina que has fet durant dos mesos, el temps que hagis estat assajant, doncs que no, que es vegi, o una part important d'ella, que es vegi.
David Selves, parlant de la por, què li suggeriria en Raimon Samson, David Selves?
Bé, doncs el David ens ha explicat que la por realment li treu moltes coses de la vida, i és que és així, la por no serveix de res, completament inútil, absolutament inútil, i a més et treu moltes coses i no te'n dona ninguna. Jo li donaria dues preguntes al David. La primera és, com és la meva vida o la meva feina, perquè parlava d'actuar, com és la meva feina quan tinc por? Què passa? Quin és el resultat? I segurament no li agradarà o no li agradaran algunes coses. I després la segona pregunta que li regalo i que se la formuli és com seria jo, com seria la meva vida, la meva professió, si no tingués mai por.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, avui a l'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, parlant de la por. També a Eva Juan, psicòloga. Eva, bona nit.
Hola, bona nit.
Ben retrobada. Com estem,
gràcies.
Eva?
Gràcies, estupendament bé.
Què en pensa de tot el que s'ha dit fins ara sobre la por?
Home, s'han dit coses interessantíssimes, no? Ara estava pensant en què li diria en el David, també, no? I m'ha semblat fantàstic el que li ha dit el Raimon, però a més jo li afegiria una cosa, i és la següent, que és, i què passa si t'equivoques? És a dir, estem en un món on sembla que tot ho hem de fer perfecte segons no sé quins paràmetres, perquè normalment són paràmetres que també són il·lusoris, no? Igual que la por. És a dir, tot ens fem uns muntatges mentals tan fantàstics que al final potser mai arribem al llindar. I si comencem a ser una mica més coherents i contactem més amb la realitat i parem ja de tanta, diguéssim, tanta disbauxa mental, no? Aquest és el tema, és la projecció contínua, no? Estem projectant contínuament amb històries i llavors ens demanem coses que no són.
És cert, eh? A vegades la pregunta seria què és el pitjor que em pot passar? És a dir, si això no surt, què passarà? Que sortiré a la portada d'un diari demà o què?
Exacte.
No, segur que no. Jo al David, mira, aquest actor li donaria un remei que se'l pot aplicar qualsevol, que vagi a una botiga d'aquestes que venen objectes per festes, que es compri un nas d'aquests de pallasso, aquests vermells, sí, que es tanqui el quarto de bany, es posi davant del mirall i que se'l posi al nas i que allà anunci totes les seves pors. Ell, que és actor, m'entendrà.
Per tant, aquesta pregunta, què és el pitjor que ens pot passar, ens la recomana, que ens la fem.
Sí, efectivament, que és el pitjor que pot passar si això no surt bé.
I això
no passarà gaire cosa.
I això no és ser negatiu ni res, eh?
No, és simplement ser realista, és a dir, no s'acaba el món.
També potser un exercici interessant seria apuntar les pors d'avui amb un paper i revisar aquest paper d'aquí mig any o un any, no? A veure quantes han passat, quantes han succeït.
Segurament molt poques o cap.
Àurea,
hola, bona nit
i bona hora.
Ben retrobat, Gaspar.
Una nit a la terra. Ben retrobada, Àurea. Celebro que ens truqui. Quina és la seva aportació?
Escolta'm, jo ara darrerament vaig estar molt malalta. Quan dic molt malalta, ja he estat molt malalta. I durant aquest temps que he estat malalta, jo he estat a casa de la meva mare, no he pogut dormir més amb la llum tancada. I cosa que a mi això abans no em passava, vull dir, no sóc una criatura, ja tinc 55 anys, vull dir, mai m'havia passat tenir por, perquè sempre m'he considerat una persona molt, molt forta en tot el que la vida em pot deparar, no? Però d'arrel d'haver estat malalta durant l'enfermetat i ara que ja he tornat a casa meva, Doncs no puc dormir amb la llum tancada. No sé si és por, no estic a gust. Sí, la paraula seria por.
Què en pensa Eva Juan, psicòloga?
Bé, la meva experiència amb malalties i amb persones que tenen por després d'una malaltia o durant la malaltia, sobretot hi ha molta por a dormir o por a la nit o a la foscor, tot això, més que res, a nivell potser més inconscient o conscient, dona igual, fa referència bastant a la por a la mort, que és el que s'ha de confrontar normalment.
Li enviem una abraçada molt forta a l'Àurea. Correus electrònics a viure@catradio.cat. L'Anna ens escriu un mail dient: sempre que la gent que estimo ha d'agafar el cotxe tinc por que tinguin un accident i no estic tranquil·la fins que sé que han arribat i no tinc cap mala experiència en els accidents. És un patir continu. Què puc fer? Ens pregunta l'Anna, Raimon Samsó.
Bé, caram, Anna, jo el que faria és deixar de pensar tot això i pensar tot el contrari, perquè imagina't si un dia passa alguna cosa, el malament que et pots arribar a sentir. A vegades som com un imant, els nostres pensaments són magnètics i aquelles coses que pensem poden arribar a passar. Jo diria que en vez de pensar això, envies una abraçada mental a aquella persona i que la beneixis.
Una abraçada mental. Molt bé. Ens diu un oient que va llegir una pintada que deia: planta cara a la por i persegueix els teus somnis. Ell diu que és una frase que dona energia. Planta cara a la por i persegueix els teus somnis.
Míriam Subirana. La por no permet que flueixi la teva energia i això afebleix el teu estat de benestar i salut general.
Cinc minuts i arribarem a 9:15. Avui ens queda poc temps. A l'ofici de viure, la por és una pèrdua de temps, segons Eva Juan.
Sí, la por és una pèrdua de temps, perquè estem tot el rato, el que deia abans, no? Tota l'estona fabulant què és el que pot passar, no? I, per exemple, doncs, el que deia l'Anna, no? Amb aquest patiment de veure si els familiars si han arribat bé, que no tinguin un accident, bé, jo penso que, aviam, que és realment una pèrdua de temps pensar això. I és el que ha dit molt bé també el Raimon, que el que un va fabricant mentalment, el pensament, es crea la teva vida i al final no sabem si podem atraure segons quines coses.
El primer pas és no confondre les pors amigues amb les pors enemigues. Les pors amigues t'avisen del perill perquè et protegeixis, perquè t'alliberis de l'amenaça i no perquè caiguis a les seves mans. Les pors amigues et preparen per afrontar una situació determinada. Per contra, les pors enemigues et dissuadeixen de lluitar i a més et debiliten i et desanimen. I és que la por té les seves estratègies. Una d'elles és que ens identifiquem amb ella i ens sentim avergonyits. Quan assumim les nostres pors com un tret negatiu de la nostra personalitat, ens condemnem al silenci, al secretisme, i com a conseqüència d'això no busquem ajuda. Has de demanar el mateix respecte per les teves pors que per les teves malalties físiques. A més d'amagar-les, també tendim a alimentar les nostres pors. No col·laboris amb elles i adopta una posició activa per afrontar-les.
Hem escoltat un text del filòsof José Antonio Marina. No alimentis les teves pors, ens deia Elisabet Pedrosa. No col·laboris amb elles i adopta una posició activa per afrontar-les. Suposo que esteu més o menys d'acord, no?
Totalment.
Sí, però això d'afrontar no vol dir lluitar, perquè quan lluites amb algú li estàs donant realitat. Quan fas el teu enemic real, lluites. Si no, no tens que lluitar amb ell perquè saps que és una fantasia i la por és.
El que passa
és
que afrontar no és exactament lluitar.
No és lluitar.
Afrontar és això, és confrontar i dir, bueno, a veure, què hi ha, no?
Atravessar-la.
Hi ha una por, exacte, per què, no? I anem a travessar-la, exactament. Sí, perquè la lluita és això, ho negativitza tot.
Com podem, ens demana en Jaume, identificar les nostres pors? Perquè n'hi ha que són evidents, però n'hi ha d'altres que semblen soterrades en el nostre inconscient i que tal vegada són les més paralitzadores.
Aquesta persona el que sent és por, té un sentiment, això està claríssim, potser no sap el per què. Llavors jo el que li diria és que es fixi en què ha pensat abans perquè ara se senti així, és a dir, les pors no venen soles, venen per algun motiu. Per tant, si ell reconeix l'emoció, jo li diria que sigui observador de si mateix i pensi què he estat pensant últimament aquests dies que fa que ara em senti així.
Sempre és fruit d'un pensament,
d'emoció?
Sempre.
Sempre.
Sí, sí. El que passa que també jo apuntaria una cosa, i és la següent. Estem tan mediatitzats a nivell cultural i social, estem en una societat on ens genera contínuament pors. post-subliminals.
I post-col·lectives,
també. I post-col·lectives.
Sí, però les comprem, les, aquí està el tema
totalment,
que les comprem. És a dir,
totalment.
Te les venen perquè hi ha compradors.
Sí, exactament. Però és difícil, no? Perquè quan un no té una ment clara, sinó que ja està molt imbuïda des de petits a tenir por, per exemple, el típic comentari de «Nen, cuidado, que et faràs mal!» Això...
No ajuda.
No és que no ajudi, és que ja et desmunta directament. S'han d'explicar les coses, però no s'han d'anar amb aquests cuidado, aquestes pors, aquests patiments. Tot això genera un ambient emocional que al final tu l'adquireixes com a part teva i ja és una emoció soterrada, que evidentment hi ha pensaments, però és que en realitat ja hi ha una emoció de contagi i que forma part de l'estil emocional de la teva família, no?
I de la societat, a més.
Exactament, i a sobre, a nivell social, hi ha tants referents de por que hi ha contínuament una retroalimentació, no?
Ens explica en Xavier de Llavaneres, la por és una sensació que sentim davant algú que no coneixem. Por pel que coneixem mai. El que coneixem mai ens dona por. El desconeixement és allò que ens provoca desconfiança. Per això és bo crear com el fet de poder conèixer pot treure la por, tenir confiança en nosaltres mateixos. I ens demanen altres oients. L'Albert ens comenta que va tenir un accident d'avió i des d'aleshores té molta por de volar. Què pot fer, Eva? Estem parlant d'una fòbia, potser, no?
Sí, home, ho entenc, que tingui por. A veure,
sí,
clarament,
clar,
si un ha patit una situació traumàtica, sigui la que sigui, doncs un pot tenir por. Però després això s'ha de tractar, no? Perquè aquesta por està, diguéssim, amagant moltes altres pors darrere, no? Que torno una mica amb el mateix, en la por essencial a la mort.
Són 8:45 a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio. Ricard Rullan, mestre budista, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Què tal la pluja?
Home, agradable, sempre es fa agradable la pluja i és necessària, ja ho sabem tots, això.
A mi vostè em fa patir una mica, perquè tinc por que es mulli i que refredi. Eh?
No, home, ara si surto de l'estudi i començo a ploure, vés a saber.
Doncs endavant amb el minut de meditació d'avui. Ricard, quan vulgui.
Deixa el teu gos tranquil, relaxa'l, estigui en la posició que estigui, no t'amoïnis. I ara que el tens a gust, relaxat i tranquil, dòcil, concentra't en la teva respiració, observa com va i ve. És important que et concentris. Fes un esforç d'atenció per concentrar-te, observa l'aire com entra i surt. I ara visualitza la teva gola, una esfera vermella. Aquesta esfera, aquesta boleta, és una boleta petita, la teva gola, de color vermell, que va irradiant llum de color vermell, que purifica tota la teva parla, precisament a la gola, destrueix totes les paraules dolentes, incrementa aquesta mateixa llum les paraules bones, bondadoses, amables, amigables, sinceres i honestes. El teu discurs és plaent, agradable i amigable, i la teva parla està completament purificada.
Ricard, doncs moltes gràcies. Fins demà. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. Gaspar Hernández, L'ofici de viure.
Passen 2 minuts de 8:45 en una versió reduïda de l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, perquè a 8:45 marxem avui excepcionalment. Hi ha retransmissió del partit Sevilla-Espanyol. Avui estem parlant de la por. Josep Pla va escriure al Quadern Gris: les espines que hom sol portar a dins provenen dels moments de por que hom ha passat a la vida. Por de perdre alguna cosa, generalment. La por es troba, segons Josep Pla, en la base del mecanisme de la memòria. La memòria sembla especialment destinada a mantenir viva la por, els moments de por que el cos es resisteix a digerir i eliminar, el que fa donar el tomb a l'organisme humà, el que fa passar de l'adolescència a la cristal·lització definitiva, són aquests moments de pànic que no s'esborren mai més. I esteu d'acord en que no s'esborren mai més?
Bé, si hi ha un aspecte traumàtic, sí, hi ha una tendència a que quedi una memòria, no?, d'aquesta por, perquè hi ha alguna situació de pèrdua important, per exemple, no?, o una situació de perill. Llavors, el tema és, d'alguna manera, entendre que el que ha sigut molt impactant en un moment donat ha sigut per unes condicions concretes, però això no té per què tornar-se a repetir en un altre moment, no? Tot l'altre ja és una fabulació mental. El que passa que si un no té una ment educada per fer aquest anàlisi, uns s'enganxen a aquest pensament. Per què? Perquè la tendència de la ment és a protegir-se. La por serveix per protegir-se davant d'un perill. Llavors, és una cosa molt instintiu, no?
Però
llavors
no ho fa,
hi ha aquesta tendència.
No ho fa, és a dir, mai et protegeix de res, la por, que quedi clar, eh?
La por que tenim ara és, normalment és patològica.
No serveix per res.
No serveix per res.
I a més, tampoc motiva, eh? O sigui, l'amenaça de la por, que si fas això et passarà això altre, tampoc motiva.
No motiva a canviar. L'ho deia molt bé l'Eva, diu, experiències passades no determinen experiències futures, és cert.
L'Ofici de Viure, Catalunya Ràdio, avui parlant de la por. La coordinació de l'Ofici de Viure és de Jordina Tarré, la realització tècnica de Josep Maria Campillo, el guió de l'Elisabet Pedrosa i la producció de Sara Canyeta i Blanca López Bonet. Més dubtes dels oients a viure@catradio.cat i al 93-201-7474. El nostre contestador, en Miquel, ens deia: fa un any que em van robar el carrer i sempre tinc por quan he de passar per un carrer estret. Tinc por que em passi el mateix. Em sembla que un cas semblant és el del nostre oient Llorenç. Bona nit, Llorenç.
Hola, bona nit.
Endavant.
Sí, mira, bueno, jo fa un any, jo no havia tingut mai por, pràcticament mai, i soy bastant optimista, però fa un any que em van entrar al pis, i des de llavors tinc por que torni a passar. Si toque, estic dormint, a vegades me desperto, i tinc un por que entri si toque, jo estant a dins. Mm-hmm. I no sé una mica com superar-ho. Estic una mica enganxat aquí a aquesta por, i a veure què es podria fer, no?
Clar.
Perquè volia posar reixa al voltant del pis, perquè vist en un àtic, però digo, al final sempre agraeix una presó, tampoc no és plan.
Ara en parlem, Llorenç, moltes gràcies, una abraçada.
Que vagi bé, adéu-siau.
Què li diríeu, Raimon, Eva, Raimon?
Jo el primer que li diria és que aquestes persones no sé si li van robar alguna cosa, però el que és segur és que li van robar la seva pau interior, perquè ara mateix no la té. Llavors li està fent un favor a aquella persona massa gran. Per tant, la pau li pertany. Si cal posar reixes, que les posi, però, si us plau, que recuperi la pau interior.
Sí, ho has contestat molt bé, Raimon. Jo penso que aquí, home, és lògic, no? És el que dèiem abans, ha sigut segurament algú traumàtic, però bé, no hem d'anar alimentant, no? Perquè és una pèrdua de temps, és perdre tota l'estabilitat mental i, per tant, la pau interior. I bé, si realment un hi està molt enganxat, jo l'aconsellaria que fes una mica un treball una mica psicològic, perquè darrere hi ha més pors, i això és així.
Eckhart Tolle. Totes les pors es poden resumir en la por de l'ego a la mort, a l'aniquilació.
Sona molt dur, això, eh? A l'aniquilació, eh?
L'aniquilació de l'ego.
A l'ego, de l'ego.
Que és tan irreal com la por, a més.
Sí.
L'ego és irreal, no?
Totalment. És una fantasia, igual que la por. I l'ego té por a morir perquè sap que no és real i que sap que morirà.
Però llavors en Raimon Samsó qui és? Què és?
Aquesta és la millor pregunta de la nit. Mira, la gent saps per què té por? Perquè no sap qui és. I jo, com tu i com tothom que ens està escoltant, són sers espirituals al mig d'una experiència material. En el moment en què tens això clar, ja res et fa por, perquè saps que ets un ser invulnerable i etern.
Eva?
Sí, és així. Mira, jo abans pensava amb l'actor, no?, amb el David. Jo pensava, mira, un quan es creu molt el personatge, lligant amb l'altre dia que parlàvem del personatge, no?,
sí.
Quan un es creu el personatge, que és aquest ego,
l'ego,
no?, que bé, que t'identifiques amb un físic, amb tota una sèrie de coses que tu fas al dia, amb una sèrie de coses que creus que penses, i bé, això no és res, en realitat. Nosaltres som molt més que tot això, no? Llavors, com que hi ha tanta por perquè ens sentim tan insegurs pel desconeixement de nosaltres mateixos i que essencialment som sers purament espirituals i que transcendim el cos, aquest cos i qualsevol, diguéssim, situació que vivim actualment, doncs resulta que tenim por, però és una por, evidentment, des de la ignorància que vivim, eh?
No voldria envair la vostra intimitat, però vosaltres creieu en Déu? Té alguna cosa a veure amb Déu, això?
No, no cal. No cal perquè cada un pot tindre una filosofia o una religió. Però jo crec que totes les filosofies i religions parlen exactament d'això mateix, que som éssers espirituals i que no som merament un cos.
Sí, a veure, si Déu significa aquesta part divina de nosaltres, doncs sí, nosaltres, cadascú de nosaltres, som preciosos, divins i transcendim el cos que tenim.
Invulnerables.
Exactament. No hi ha res que ens pugui fer mal, només ens pot fer mal el físic, però ja està.
Sis minuts per tres quarts de nou, els últims sis minuts de l'Ofici de Viure a Catalunya Ràdio, avui parlant de la por, tornem a tocar de peus a terra amb més preguntes dels oients. La Laia ens deia al contestador, sempre hi ha alguna cosa que em fa patir, sempre tinc alguna por, por i angoixa. Està enganxada,
sí,
la por.
Sí, és un enganxe al patiment mental. Això normalment és que és educacional. Ella, si fes un treball una mica psicològic i esbrinés quines tendències familiars té, segur que veurà que la tendència familiar és a patir. I és amb l'exemple que he posat abans de nena cuidado, no? Uh-huh. Aquest nena cuidado que ens queda gravat totalment en el nostre cervell inconscient està contínuament, no? Si venim de patrons familiars, que hi ha patrons familiars molt porucs, tu sortiràs més poruc.
Sí, una de les preguntes que li volia fer precisament a l'Eva Juan és vostè, que cada dia tracta molta gent que té motius per tenir por, perquè és psicòloga, què ho fa que hi hagi gent més poruga que d'altres?
I tant, i es nota molt, eh? I davant d'una malaltia, que és, diguéssim, el que et posa més en evidència la por a perdre la vida, per exemple, es nota molt quan una persona ve d'un linatge familiar on hi ha moltes pors, i una d'elles, evidentment, és la malaltia, i per tant, normalment va lligat amb el tema de la mort, o linatges familiars molt més, diguéssim, més profuns, més espirituals, més valerosos, són gent molt més guerrera, no? O que han fet un treball de bagatge personal previ, on han sabut aprendre molt de les seves pèrdues i de tot el seu, diguéssim, sofriment, no? Quan un aprèn a patir, a transcendir-lo, i realment entendre'l i a treure fruit, doncs es torna un heroi, és un guerrer de la vida.
I acabem responent al dubte de l'oient Laura, que tenia por irracional dels gossos, que quan els veu diu que ha de canviar de carrer. Raimon.
Ai, Laura, com m'agradaria regalar-te un cadellet i veuries com un cadell no pot fer res de por. Bueno, mira, Laura, aquest és un tema que si vols ajuda la obtindràs. Si vols que algú t'ajudi a perdre la por, ho farà segur, però ningú podrà fer per tu. És a dir, aquesta por l'has fabricat tu i, per tant, l'hauràs de desfabricar tu. El que no podem fer és portar el nostre cos, la nostra persona, una consulta i dir-li a algú que desfaci una cosa que nosaltres hem creat a la nostra ment, eh?
Sí, és desprogramar-se, no? Desprogramar-se de totes les fantasies que han creat. S'hauria d'esbrinar si ella ha tingut, evidentment, una situació d'impacte, no? Que és possible, a vegades passa, no? Això quan un és petit i hi ha un gos que li borda molt o inclús que l'ha mossegat, llavors, doncs, hi ha com una por permanent, no? I això es pot treballar. Però és cert que és una fabricació al final, no? És una cosa que s'ha anat alimentant i que no és real. Només que un gos pugui ser inclús agressiu, això no vol dir que tots els gossos ho siguin, no? I les generalitzacions és el que més mal fa en tots els aspectes.
Eva Juan, psicòloga, Raimon Samsó, coach, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta versió reduïda de l'Ofici de Viure, pel que fa al temps, però no pel que fa al contingut. Gràcies i fins aviat. Bona nit.
Gràcies, bona nit.
Demà, a l'Ofici de Viure, parlem dels somnis.
Si teniu dubtes, podeu trucar a partir d'ara al contestador 93-209-2162. L'Ofici de Viure. Eines útils pel benestar emocional.
Avui l'Ofici de Viure ha estat dedicat a la por. Diu Míriam Sobirana, creiem i estem condicionats a pensar que la nostra por ens mantindrà protegits i la tractem com una llum vermella, un senyal que ens diu que ens hem d'aturar. Crear cada dia un temps per fer, com a mínim, una cosa que tens o de la qual et sents una mica insegur o nerviós, t'ajudarà a recondicionar-te internament per començar a veure la por com una llum verda i també per desenvolupar el coratge i la valentia interior. Va escriure Roosevelt, fes el que tens i la mort de la por està assegurada. Fes allò que tens i la mort de la por està assegurada. Molt bona nit i fins demà a les 8.